òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Maroto.
I 5 minuts, ens adam aquesta tercera i darrera hora de programa, 10 d'agost, avui et Sant Llorenç, ara s'incorporen altres, Bernat Nadal, el control tècnic, i volen comentar-vos la nova normativa europea d'envasos.
I atenció, perquè aquesta setmana comença una autèntica revolució en la manera com comprarem, consumirem i reciclarem els productes. Coincidint amb el dia de l'eclipsi, dimecres 12 d'agost, entra en aplicació a tota la Unió Europea el nou reglament d'envasos. La primera novetat que notarà el consumidor serà el nou etiquetatge en símbols que identificaran els materials dels envasos i que, a partir de l'any que ve, també tindran correspondència amb els contenidors de reciclatge. Ja no haurem de fer-nos aquella pregunta que se feien ses mans ells, envas on vas?, sinó que ja directament podran mirar aquesta etiqueta. Però el gran canvi arribarà de manera progressiva. A partir del 2030, els supermercats no podran vendre fruita i verdura de manco de quilo i mig embolicada en plàstic. També es limitaran les bosses de plàstic més lleugeres i desapareixeran els anells, aquelles anelles de plàstic, per agrupar llaunes i botelles que tant perjudicaven, sobretot quan acabaven a la mà. Te'n recordes que hem vist com moltes tortugues perdien una pota per mort d'aquestes tires? Doncs a partir d'ara, a partir de 2030, encara falta una mica, però ja no serà possible. També el 2028 les bossetes de te i altres tipus d'infusió hauran de ser compostables, encara que el sector no sap si aquesta mesura s'aplicarà també a les càpsules de cafè, que quan s'apliqui l'equip d'aquest programa en passarà un fum. I l'unboxing de compres tan habitual a internet, no, que t'arriben catxes a casa teva i tothom fa vídeos desembolicant, podria perdre certa espectacularitat. I per què? Perquè a partir d'enguany l'espai buit de les caixes no podrà superar el 50% de la seva capacitat, i a partir de 2030 els paquets no podran aparentar-se molt més grans que el producte que continguin. També hi haurà canvis als bars, als restaurants i als hotels. El 2030 quedaran prohibits els envasos monodosi de salses, sucre, sal, condiments o llet als establiments on es consumeixen al mateix local. I als hotels, les petites ampolletes d'un sol ús de xampú, gel o sabó només es podran facilitar si el client les demana. El reglament també aposta per la reutilització. 2027, els establiments hauran d'acceptar que el client dugui el seu propi recipient per endur-se el menjar. I el 2028 hauran d'oferir recipients reutilitzables. Brussel·les diu que vol reduir residus i responsabilitzar més els fabricants. Però els ecologistes ho consideren una oportunitat perduda per un terminis massa laxos i uns objectius també massa baixos. No sé què en penses tu de tot aquest trull de lo que serien els envasos.
Home, abans...
Un trull necessari, d'altra banda.
Un trull molt necessari, perquè abans te comentava que fa molta estona que mos fan creure, o que mos diuen, que per consumir manco hem de pagar ses bosses. Però llavors resulta que te'n vas... Se suposa que és una manera de que no utilitzis bosses d'un sol ús i que te'n duguis de casa teva, de ràfia, etcètera, etcètera. Però després, clar, te'n vas a fer la compra i arribes a casa teva i tot allò que has de treure del paquet i de la bossa i del plàstic, acumules una tonelada de plàstic. Per molt que no vulguis fer-ho, tot va abans de tu. Un bolleria, per exemple, que va dins una bossa i cada una dels productes va dins una altra bossa. Això és innecessari total. I ara comentaves també això dels paquets d'unboxings, i és vera que a vegades veus gent que te mostra un paquet que té unes dimensions estratosfèriques i de dins hi ha una cosona superpetita i tu dius, era necessari tant de cartó, tanta de bossa, tant de plàstic i tant de... No sé, és... Per ventura mos passam una mica de frenada, no?
Jo d'entrada, a les totes amb aquesta normativa, però també m'agradaria que Europa començar a posar mesures en els grans emissors i en els països grans contaminants.
Perquè mordonen totes les responsabilitats.
No, nosaltres podem aportar, evidentment, i ho hem de fer, el nostre granet d'arena, però mentre Estats Units, la Xina, la Índia continuen contaminant-les totes, te puc assegurar que el tema de residus i de la gestió mediambiental cau una mica a un paner foradat. Repeteix, tots tenim una responsabilitat individual, però també haurien de demanar en els governs, en aquest cas Europa, que hi hagués una responsabilitat col·lectiva de pressió o de coerció perquè certs països altament contaminants deixessin de ser-ho. I m'agradaria que a partir d'ara, tot això està molt bé, lo de reduir residus, però llavors només el redueixes perquè va pagant-lo. Perquè tu... Si anem a un hotel, obligaran els hotels per norma a tenir dispensadors d'aquests que van penjats a sa paret de sa dutxa? Per si un dia te'n vas de viatge un dia i t'has deixat el gel a casa teva i t'has de dutxar perquè ets una persona neta? Gel, és que gel és neutre. O sabó, també, sí, però era per diferenciar de xampú.
No passa res. Quan ets una persona neta, has pogut puntualitzar. Me vull dutxar perquè som una persona neta. Me vull ensabonar.
Vull creure que la gent que ara mateix en aquest estudi són d'escata diari.
Sí. I ara amb aquesta calor...
De doble escata. Sí. I d'una monada. No, i llavors, que això ho acabes pagant tot, i llavors també, d'altra banda, entenc que en els restauradors, que tot el dia se queixen, et cert, però de vegades se queixen en raó, els van fer canviar tot el seu sistema de funcionament per fer monodosis perquè, teòricament, el producte havia de tenir més bona qualitat, havia de ser més fresc, s'havien d'evitar intoxicacions, etc. I ara els hi fas, quan ja s'han acostumat, ja han muntat tot el seu sistema per tenir maiones en sobrets, ketchup en sobrets, et has d'obligar un altre pic a que tornin enrere, a tornar a tenir spots allà damunt. A partir d'ara els spots seran més saludables, els podran controlar. Europa obligarà a que hi hagi una policia de ketchup, que jo la vaig reclamar de sempre, perquè segons quines hamburgueseries anaves a agafar aquell pot i notaves que feia anys que ningú l'havia buidat. Ai, que senzillament s'havien limitat a omplir-lo. Clar,
fa
una mica d'oiat, però això també s'haurà d'implementar a partir d'ara. Ho dic perquè...
Són moltes coses,
el que no pot ser és que mos venguin una moto de és millor per la salut...
I per medi ambient?
Més que per medi ambient, primer va ser, serà bo per la salut és monodosi, i ara que ja mos hem acostumat a les monodosi, la salut passarà a un segon terme, perquè serà més ecològic. No ho sé, a lo millor les coses s'haurien d'explicar d'una altra manera, o les decisions també s'haurien de prendre d'una altra manera.
Idò,
una opinió.
És una opinió, igual que feim sempre en aquesta hora, aquesta tertulieta amb aquesta notícia curiosa, amb aquest de què parla tothom avui, venia a ser d'aquesta notícia, d'aquesta nova normativa que entra de més en vigor dia 12 d'agost, que també coincideix amb el dia de l'eclipsi.
Poden passar més coses.
Poden passar més coses, per favor. Sigui com sigui, aquesta és una de les notícies d'avui, que segurament mos donarà de què parlar moltíssim de dies més, perquè òbviament mos canviarà una miqueta la nostra manera de comprar i de consumir. I tant de bo, perquè intentem que no hi hagi tant de plàstics al món. Però bé, continuem en directe i ara ens tornem a desplaçar fins a Sineu. Ja sabeu que avui se celebra la mucada, el dia del muc i de la muca, un dels dies més importants per als sinevers i sinevebres. D'aquí aproximadament una hora tindrà lloc un dels moments més esperats del dia del muc, que és el tradicional pregó, que en Gisco sempre diu, o sigui, abans ens comentaves que està blindat,
és un dels secrets millor guardats de les festes del muc.
I també serem en directe en aquell moment d'espregó, però ara volem tornar a sentir i escoltar Anna Maria Antònia, perquè crec que té convidades en aquest cas d'excepció. Escoltau.
Companys, així és, se sent moltíssim de renou perquè ja hi ha nervis a flor de pell, com he dit abans, ara més que mai, perquè les carrosses ja han arribat, ja estan aparcades en el seu lloc, en el Puy de Reig, ja que els jocs populars, que diuen aquí els jocs mallorquins, ja estan a punt de començar i tots els sinevers i sinaveres volen participar-hi perquè aquests jocs invoquen en un dels protagonistes de la festa, en el MUC. De moment, el MUC no surt en aquest joc, sortirà més tard. I recordem que tenen aquestes festes, el MUC i el MUC, 2 anys per ser-hi els protagonistes. I després, pel cap vespre, un poc més tard, no mos han pogut dir, sabrem qui són el MUC i el MUC de l'any que ve, perquè els d'enguany ja han complit amb els 2 anys. De fet, ho comentàvem, en aquest joc només participen el MUC. I direu, i el MUC, bones? I doncs, tinc la sort de tenir-la aquí al meu costat, en jo, la saludant, perquè jo ja estic nerviosa de tenir un dels protagonistes de la festa, en Jo. Molt bon dia.
Bon dia.
Martina, conta'ns a veure com són aquests dies de preparació un poc abans, perquè clar, si neves arriben aquí se'l passen bé, ja està, però els dies anteriors jo vull saber un poc com són.
Hi ha molta feina, molt de nervis. Jo enguany personalment com m'ho quedo anant més tranquil·la el segon any. El primer any tot són nervis, estrès, costa molt de preparació, però és això, fer molta feina els dies previs perquè després tot el poble pugui disfrutar aquesta festa tan guapa que tenim.
I ara d'aquests jocs que veiem que ja estan tot preparats, quins jocs són? O sigui, què feis? Botar o què feis? Què feis? Correr o feis que urses?
La prova que jo més m'agrada i participa tothom és una guerra d'estirar corda entre moros i cristians. És una festa típica mallorquina, se recrea amb aquesta estirada de corda. Habitualment guanyen els moros, encara que saben que la història no va ser aquesta, però fan aquest joc i després tenim el llançament d'ou de Waldero i el guanyador té el gran honor de poder invocar el Muc fent sonar el corn.
I ara aquests jocs invoquen el Muc, però i la Muca quan arriba? Quan entra a la plaça? Com ho fa?
La Muca arriba a sobre baixes d'encuentro, després de dinar, una calor d'escàndol, però és el moment més de màxim esplendor de la Mucada i que comença a posar fi en aquesta festa. I és, jo ho dic, és el meu moment preferit, no perquè surti jo només.
I com se sent la Martina davall aquella careta convertida en Muca? Quins són els sentiments?
La Martina a vegades no se'n recorda que d'una màscara perquè tot està en riu. O sigui, és una sensació que experimentar molt poques afortunades i és un honor poder fer això per el poble que t'ha vist créixer i és una eufòria continuada que no s'atura, que després has d'estar 3 dies per assumir tot el que has viscut aquest dia.
Martina, no sé si per acabar vols dir alguna frase en els sinavets que venen en aquesta festa per gaudir ja d'aquest dia que acaba de començar.
Sí, primer de tot, viure la festa però sempre des del civisme, que tothom que vengui respecti aquesta festa de Xinavés i que això, que se disfruti.
I que se disfruti, a les totes, Maria Antònia, no te'n vagi molt en fora perquè tornem tot d'una amb tu a ser possible perquè volem escoltar més protagonistes. Hem escoltat la Muca, que també té un paper molt destacable, molt important en aquesta jornada de color de rosa. Tu has anat qualque vegada en el Muc?
Dos
que
anys.
No sigui per feina.
2 anys.
Sí?
És que, de fet, en el Muc, per feina, crec que només m'hi ha tocat anar un cap vespre, perquè vàrem fer un tento especial des d'allà, però els 2 anys que he anat i vaig anar a viure la festa, i he de dir que has de tenir molta energia, perquè comencen des de molt prest
i allò amb molta calor.
Amb molta calor, i allò s'estira fins a ben entrat el cap vespre.
Jo he de confessar que...
Ànim i coratge, si no
ets. Ànim i coratge, si no ets, si no veres, i molta gent d'altres pobles que també s'hi sumen. Jo només he anat per fer feina, però és veritat que és una de les festes divertides de l'estiu.
És que totes
les neofestes, sí.
Totes les neofestes que s'han dissenyat en els darrers anys, es Muc, s'han balat de petra, s'han balat de Sencell, les Cloves de petra, troc que tot això són ganes de joves de tenir les seves pròpies festes i la seva pròpia bauxa d'estiu, i per això són tan exitoses. I ja no sé en quin moment et duren de deixar de dir neofestes. Ja duen una sèrie d'anys i són festes que a mi de la consolidació.
Sí, és que a mi abans m'ha fet gràcia que comentava una de les atletes que ha entrevistat la Maria Antònia. És una tradició, però clar, és una neofesta que s'ha establert ja com a tradició, no? I que d'alguna manera fa que cada any els sinavells i sinaveres pensin en la de l'any que ve i que l'organitzin a partir de demà, ja comencin a organitzar-la. Tornarem tot d'una a Maria Antònia. Antònia, tornarem a parlar amb ella perquè mos ha dit que no només parlarà amb la Muca, sinó que parlarà amb altres protagonistes, però hem de tornar a parlar de l'eclipsi i també del temps. Mos centrem una miqueta amb el cel i amb el temps perquè falten 48 hores per aquest eclipsi i tothom està pendent de quin temps farà el dia de l'eclipsi. Eclipsi total. perquè la gent vegi i escolti, no només posaran a Bonnie Tyler, jo de Russian Red, i d'aquí el teniu.
Eclipsi total. És una meravella per il·lustrar l'eclipsi i allò que no és l'eclipsi. Per il·lustrar l'eclipsi i els ous a l'eclipsi, que és el plat de moda, per favor. 971-13-9900. Si hi ha qualque restaurador de Balears, que ara mateix mos escolta, i té pensat fer un menú especial i fa ous a l'eclipsi, com us ha dit el president de PIM Restauració, per favor, que telefoni per explicar com és aquesta recepta. L'arxipèlag quedarà dins la franja de totalitat de l'eclipsi solar, tot i que el fenomen coincidirà pràcticament amb la posta de sol, fet que farà que el relleu i, sobretot, la meteorologia siguin determinants. A només 2 dies de la cita, avui volen saber què diuen els darrers models de predicció de l'AEMET i fins a quin punt podran gaudir d'aquest espectacle. I en parlant precisament amb la delegada a Balears, na Maria José Guerrero. Maria José, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Com sempre, falten només 48 hores. Fins a quin punt podem parlar d'una previsió fiable del temps que farà durant l'eclipsi?
Bueno, pues, según las predicciones que cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, digamos, la meteorología no va a ser un impedimento, es decir, va a haber una meteorología favorable para poder observar este fenómeno astronómico. Entonces, el tiempo se espera que sea estable y con unas temperaturas estables, es decir, sin nubes, y luego además con calor. Podemos disfrutar de este fenómeno, de verlo, con unas temperaturas en torno a los 30-32 grados y con una humedad pues del 60% y viento flojo en general. De manera que, desde el punto de vista meteorológico, esto es lo que podemos añadir a este espectacular fenómeno.
I, Maria José, comentàvem avui de matí que per ventura hi haurà una mica de pols en suspensió. Això podria arribar a ser un petit obstacle per poder veure bé aquest eclipsi, o hem de descartar que sigui un impediment?
Nuestra predicción es de cielos despejados, con visibilidad buena y temperaturas altas, con humedad y viento flojo. No hemos hablado de polvo en suspensión.
Idò, hem d'estar tranquils perquè sembla que tot anirà sobre rodes per poder veure aquest eclipsi. L'AEMET ha anunciat bolletins especials aquests dies. Quina informació hi trobaran els ciutadans i què anireu explicant, sobretot perquè la gent tingui clar quin temps farà i com se veurà aquest eclipsi?
Bueno, desde la AEMET es muy importante observar el eclipse, pero también trabajar en el día a día realizando predicciones del tiempo y avisos. Entonces, desde la delegación de Baleares, pues esta mañana hemos ratificado algunos avisos por altas temperaturas previstos para los próximos días. Sí, vamos a continuar con el tiempo de verano bochornoso, por lo menos hasta mitad de la semana próxima, y esto es el pronóstico que tenemos. Si seguimos con calor y ya a partir de aproximadamente el fin de semana próximo podríamos observar un cambio de tendencia y que se desplace esa masa de aire cálido que está prácticamente estacionaria muchos días que son los que nos está haciendo pues registrar esos valores tan altos de temperatura y probablemente pues al acabar el verano ya tendremos el ranking del verano como de los más cálidos de este siglo, por lo menos, y contando y de que hay registros, por supuesto.
Ara que parles d'aquesta calorada, Maria José, a més del temps, aquest dia també se parla molt del risc d'incendis. Per què preocupa especialment aquesta jornada? Ho dèiem, hi ha diferents dispositius muntats per controlar tot el moviment de gent que hi haurà. I clar, quan hi ha gent també hi pot haver una mica de negligència, i una negligència, encara que sigui involuntària, pot provocar un desastre de proporció majúscules per mort de la sequedat que ara mateix arreu de Balears.
Sí, digamos que el índice de peligro de incendio es alto, principalmente por la contribución de la temperatura. El índice también contempla los vientos fuertes, que no es el caso, también humedad baja, pues tampoco es el caso, pero el factor principal en el caso de las Islas Baleares es la contribución de las altas temperaturas. Entonces, pues no cabe duda que si tenemos una negligencia, como usted apuntaba, pues digamos se puede propagar o desencadenar el incendio con más facilidad. El hecho de que haya más personas que puedan tener negligencia, pues contribuye a que ese incendio pueda declararse. Pero esperemos que la formación y la sensibilidad de todos los ciudadanos que tengan pensado presenciar el eclipse no sea de tal caso.
Esperen que sí, que la gent sigui molt prudent, que siguin conscients d'esperir que suposa exposar qualsevol risc aquests dies, perquè hi ha molta calor, l'ambient és molt càlid, ha plogut fa molta d'estona, tot està molt sec, i per tant hi ha molt de risc d'incendi. Però això sí, la Maria José mos deia que si tot va bé, o si no hi ha res que ho impedeixi, veurem bé aquest eclipsi. Estarem pendents, Maria José, de tot allò que anigueu actualitzant, d'aquest butlletins especials d'aquests dies i sobretot de les actualitzacions que facin des de l'AEMET. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, buenos días.
Molt bon dia, molt bon dia. I deudem abans, Xisco, són les 11:25, que hem connectat abans amb la Maria Antònia, que mos apropava a la Muca, mos conversava amb la Muca, però crec que té més protagonistes. Maria Antònia, bon dia, en qui te trobes ara mateix?
Molt bon dia, companys. Així es va trobar aquí amb en Joan Monà, un dels fundadors, que parlàvem amb ell i el saludàvem. Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Estem aquí a l'Advance Ajuntament perquè d'aquí uns minuts ja començarà el pregó. No sé si hi ha molt de nervis ara.
No, clar, com que ja fa això, 23 hores una vegada que ho fem, ja no hi ha nervis, ja està. Ja ho hem passat els altres anys. Si un guany no va bé, serà la novetat. Sempre ha anat bé.
Clar, Joan, i abans érem un espull de reig i alguns ens dèiem que és una tradició que no fa molt de temps, però ja s'ha convertit en una tradició arrelada del poble. Què suposa per vostre com a fundador que estigui ja prejongada 30 anys?
És una cosa que si mos ho haguessin dit els primers anys no podríem venir. Mos pensàvem que això duraria els anys que feien dinars i tot això. Però bé, la incorporació de dones i això va fer com una revifalla de tot aquest trull, perquè era una cosa de quatre companyeros que s'aplegaven per anar a dinar, i després la incorporació de dones que els afeganes també participarien, i com és natural, hi van entrar, ho van agafar amb tant d'entusiasme que van com estirar d'escarro i fins ara.
Perquè recorda'ns un poc resumint, quin va ser l'origen? Com va començar aquest joc que era per valtros i s'ha convertit en una neva festa molt, molt, molt gran?
L'origen era tenir una excusa perquè, bueno, la majoria anava un poc perjudicada per les begudes durant el dinar i no era normal, era de cap vespre de la rebel·la de la Mare de Déu anar d'aquella suerte i, bueno, qualque excusa hi havia d'haver per anar d'aquesta manera. I veient que en els altres pobles tenien com a més festa i van agafar talment, van copiar coses d'altres pobles, un pot d'aquí, un pot d'allà, i vàrem fer la festa del MUC.
Això. I ara aquí a les 12 començarà el pregó. Encara no sap qui serà, men, com funciona això, quan sabrem qui és l'afortunat de ses pregone o la pregonera d'enguany?
Quan surti pel cap damunt del carrer de Sant Francesc, sabrem qui és. De moment és una incògnita, ni la temàtica ni res. És a dir, enguany veiem que han penjat coses relacionades amb l'eclipsi, que posen llum a la foscor, però va, no sempre garantia que el pregó sigui d'aquesta temàtica.
Volen, companys, jo estaré aquí per contra-vos, perquè de moment no mos poden confirmar molta cosa més, i com sentiu ja han posat la música, i tothom que està en el Puig de Reig, o fins i tot els que no hi han pujat, ja se concentren en aquesta plaça per agafar el lloc i veure qui serà el pregoner o la pregonera afortunada d'enguany.
Ja mos ho contaràs, perquè òbviament tenim curiositat, volen saber qui és el pregoner, pregonera o pregoners, perquè per ventura no només és un i són diversos, i sobretot si la temàtica va al voltant o està referida en aquest eclipsi també. Posa'm llum de foscor.
Tens informació privilegiada.
No descartis que d'aquí me'n vaig corrents a Sineu.
Molt bé.
Ja no dic res.
No, és que com que has dit, poden ser pregoner, pregoners...
O pregonera.
Ah. Bé, parlant en genèric, m'ha sorprès dir que l'envió una Joana Maroto, que té tentacles repartits arreu de tot aquest arxipèlag. Ell és capaç de donar-nos més informació?
No te'n puc donar més.
I ja està. Però que soni Reixant Red, que m'encanta aquesta cançó d'Eclipse Total.
Que li agrada un ball i que li agrada una festa en el Xisco Nadal.
I que m'agrada un eclipsi total.
Exacte. Posa'm tot. Llum a la foscor. Aquest és el tema que morda en Joan Monar, que ja ha penjat a la façana de l'Ajuntament i que, per tant, podria indicar que aquest pregó té qualque referència en aquest eclipsi que se produirà d'aquí 48 hores. Hem de fer una petita aturada, una pausa publicitària i tot una tornam a més coses aquí al dia.
Tres ràdios, entreteniment.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Les 11:31 minuts, continuem en ruta en aquest dilluns, dia 10 d'agost de 2026. Això és El dia, mos seguiu a través d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. I vos contem ara que hi ha coses que d'entrada poden semblar impossibles o que ni tan sols mos podem imaginar. Però, sempre hi ha un però, Pedro González va decidir que els límits només existeixen si un mateix els accepta. Sec de naixement, ha convertit la muntanya en una de les seves grans passions i amb esforç, preparació i també molta determinació ha coronat un gran nombre de cims. El darrer repte superat ha estat el sostre dels Pirineus, els 3.404 metres Xisco de l'Aneto.
Cada cim és una meta, però també l'inici d'un nou camí, acompanyat per en Toni Sosa. És la majoria de les seves aventures. Tot va començar en rutes molt més modestes, com el torrent de Parells. I ara ja tenen la mirada posada en un objectiu encara més ambiciós, els Alps. Nosaltres tenim avui amb nosaltres en Pedro González. Ell és fisioterapeuta, excursionista, i un gran exemple i que demostra que la passió i la constància poden obrir camins on molts només hi veuen obstacles. I allò que volem és que ens expliqui una mica més sobre les seves aventures, que no coneixen límits. Pedro, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal?
Bon dia.
Encantat de saludar-te. En primer lloc, te volien demanar d'on sorgeix aquesta passió per l'excursionisme, perquè tot i les limitacions, la passió per l'excursió per la muntanya de la grossa, perquè has aconseguit el que jo no somiaria mai.
Bueno, a mí me ha gustado la montaña siempre, no recuerdo cuándo, pero desde muy pequeño siempre me ha encantado la montaña. Lo que pasa es que las cosas llegan cuando llegan, ¿no? Entonces, en el 2016 tuve el honor de conocer a Toni Sosa, que es un bombero de Sóller, ¿vale? Que se dedica a rescate de montaña en Sóller. Entonces, pues, Lo conocí porque tenía mucha ilusión de hacer el Torrent de París. Y mis amigos con los que yo iba a la montaña, que ahí íbamos, ahora puedo decir que por lo que hago ahora íbamos a pasear, ¿no? Por la montaña, en comparación a lo que hago ahora, ¿no? Pero ellos me dijeron que al Torrente de París no me podían llevar y tuve, bueno, la suerte de conocer a Tony Sosa y le reté, le dije, Tony, llévame al Torrente de París, que la gente, o sea, nadie es capaz de llevarme, no sé por qué, tan difícil debe ser. Y me dijo, Pedro, no te preocupes que iremos. Y así fue, y fuimos, y la verdad es que me sirvió de gran ayuda. Y ahí me di cuenta de lo observador que es, porque muchas veces lo que importa de cara a nuestra discapacidad, yo como ciego que soy, es que la gente sea capaz de observar y depende de lo que van viendo, pues actuar, ¿no? Y no hacerse las preguntas típicas de cómo lo haces si no ves, claro, cómo puedes andar si no ves, pues limítate a observar y en vista a lo que tú estás viendo, cómo me estoy moviendo y cómo voy por la montaña, pues tú decides, ¿no?
Ajudar-te, no?, els teus ulls per poder guiar-te a la muntanya. Com va ser per tu poder fer aquest Torrent de París, que per molta de gent és una excursió difícil, perquè jo l'he feta i ja la vaig trobar bastant difícil, però tu tenies tantes ganes de fer-la que no te va impedir res poder-la realitzar. Com va ser per tu?
Bueno, és difícil, perquè no és andar i ja està, no? Hay mucha piedra y rocas enormes y hay mucho hueco entre unas y otras, hay que afinar mucho, hay que, sobre todo la gente que nosotros que no vemos, va a ir de piedra en piedra y yo lo que hago es ponerme detrás de la persona y notar sus movimientos e intentar buscar el pie que él pone, ponerlo yo también, ¿no?
Pedro, perdona, ara els nostres espectadors no poden veure que avui tu has vengut acompanyat, perquè en els teus peus t'acompanya, s'ha assegut, no s'ha allargat, en Goku, que és el teu canet guia. Sí, ara els meus companys de realització han fet un plano perquè el puguin veure, que està tombat, s'ha ajegut en el teu costat. També vas a fer les excursions amb en Goku?
Bueno, les que puede sí, las que no, no, porque si tenemos que rapelar o según qué dificultad es máxima y él no puede venir. Pero bien seguro es que a todas las que puede lo llevo, ¿no? Y le encanta y ha subido el Galacho, ha subido el Puig de Nalí y ha subido el Massanella, o sea que ha subido cosas importantes el perro
clar
también.
Sí.
Sí, una pasada.
Clar, i Pedro, comentàvem, ets cec de naixement, no sé com se prepara l'ascensió a la muntanya. Tu deies, la guia d'en Toni, aquest bomber de Solla, és imprescindible, però no sé si físicament, des de casa, també has hagut de fer com a molta feina, molt d'entrenament, perquè són excursions que no són senzilles, fins i tot per una persona que hi vol, perquè requereixen un físic que no tothom té.
No, por supuesto, hay que estar en forma. Yo siempre le digo a Tony, ¿no? Yo pongo la forma física, yo me preocupo de estar en forma y tú pones pues la ayuda que necesito, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces hay que estar en forma, porque subir una cima de este tipo, como el Aneto o como el Tukal en Marruecos o el Kilimanjaro en África, son cimas que requieren mucha forma física. Y entonces, pues bueno, yo me entreno cada día, corro, soy corredor, voy a carreras populares, corro 5, 10K, a veces 15, no sé. Y entreno cada día, ¿no?
I mental? També necessites força mental per poder fer aquestes excursions?
Mucha fuerza mental. Yo a veces me vengo abajo, no por físicamente, sino mentalmente. Y te diré por qué. Pues porque hay tanta piedra, tanto agujero, tanta concentración de no meter el pie donde no toca, requiere mucha fuerza mental y llega un momento que te cansas mucho a nivel mental, ¿no? A mí a veces me pasa. Sobre todo al volver, cuando ya has hecho encima y vas y vienes ya y no acaba. La verdad que a veces se me hace muy pesado porque el camino muchas veces son caminos muy rotos, muy con muchos accidentes de piedras y de todo, y la verdad que mentalmente a veces se pasa un poco mal en ese aspecto, ¿no?
I parlaves de que també fas curses, fas costering, també fas muntanya, no sé si hi ha qualque disciplina, en aquest cas, Pedro, que te sigui aliena, no sé si hi ha qualque repte que no te plantegis.
Bueno, me gustan mucho los retos y cualquier cosa que me supone un reto busco la forma de poderlo realizar, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Me gusta la montaña, los torrentes, me gusta la espeleo, las cuevas. He hecho bastantes cuevas aquí en Mallorca, muy, muy bonitas, tocando con mucho cuidado, y la inmensidad de formaciones que hay entre las cuevas me maravilla. El poder tocar algunas estalactitas y con mucho cuidado, por supuesto. Y bueno, la verdad es que admiro muchísimo a la naturaleza y flipo. La verdad es que la palabra es que flipo.
Pedro, porquè Pedro, com es veure una cova en ses mans? Vull dir, perquè clar, tu no la pots veure, però tu tens una altra visió, una altra dimensió, que pots una altra persona que té cinc sentits en marxa, passa per als certs detalls. Com ha estat per tu poder veure en ses mans aquestes coves?
Bueno, cuando entro en una cueva, primero que te metes por un agujero y cuando sales notas el eco, la grandiosidad de la cavidad en la que te encuentras, ¿no? Pues yo cuento con el oído, con lo que se llama ecolocalización, que es que a través del oído me doy cuenta de dónde estoy, ¿no? Yo cuando entro a un sitio siempre me doy cuenta de lo grande que es, y bueno, la verdad es que con el oído somos capaces de percibir y notar si tenemos una pared delante o si tenemos una cavidad o si tenemos muchas cosas, ¿no? Esto se adquiere por el hecho de ser ciego, lo he adquirido con el oído, ¿no? Lo puede adquirir cualquier persona, pero requiere un entrenamiento bastante exhaustivo, ¿no? Yo lo he adquirido poco a poco conforme he ido creciendo, ¿no? Y luego cuando estás en una cavidad de este tipo, pues por dónde vas, cómo, por dónde vas andando, por dónde vas poniendo manos, pies, vas tocando y te vas dando cuenta. Yo voy, como si dijéramos, al presente, ¿no? Tú a lo mejor miras y estás viendo lo que tienes delante, pero yo hasta que no estoy delante, no lo paso por delante y no lo toco, no me doy cuenta, ¿no? Y muchas veces, si no puedo tocar algo, pues la descripción que me hacen de las cosas me hace pues todavía tener una imagen más exacta de dónde me encuentro, ¿no?
Clar, per tant, d'aquí s'importància d'anar ben acompanyada, en aquest cas, que, com dèiem abans, amb en Toni Sosa, que acompanya a fer algunes d'aquestes rutes que moltes vegades és complicat fer-les si no és amb algú, no només que conegui bé el terreny, sinó que acompanyi, en aquest cas, en Pedro. Pedro, estàvem compartint imatges, ara tornem a veure les d'abans, hem compartit imatges d'algunes de les carreres populars de les que has participat, hem compartit imatges també de moments en què vas passar muntanya i fins i tot vas baixant en cordes per alguns trams de la muntanya, i com alguna d'aquestes excursions acaba amb un cafico, no?, a dins la mà, perquè
muchas,
també
muchas, sí, sí,
imagino
sí, sí.
Que el millor plaer d'acabar l'excursió és ficar-se dins la mà,
sí,
i descansar i fer descompressió una miqueta, no?
Sí, sí.
Imatges impactants també que mos ensenyen una miqueta com de, no vull dir complicar, però sí que com de dificultoses fer algunes excursions que tu has fet acompanyat d'en Toni Sosa, i que també imagino no només aquesta preparació física sabou, perquè òbviament són terrenys complicats, sinó també sabou aquesta part mental, no?, per realitzar-la.
Hombre, a mí Toni Sosa muchas veces me dice, ya no solo que no veas, es que haces cosas que muchos amigos míos que ven no harían. O sea, estoy a un nivel ahora bastante, bastante bueno a nivel físico, porque, por ejemplo, hacer esa fosca requiere una forma física muy, muy buena, porque hay que muchas veces poner pies, manos, subir, trepar por piedras, no cogiéndose, son piedras que resbalan un montón y hay que tener mucho pulso, mucha fuerza para subir, bajar, y muchas veces ir en oposición, pies en una pared, manos en la otra, y andar así en plano en oposición. Todo eso requiere mucha forma física y mucha habilidad, y yo la he adquirido poco a poco, ¿no? O sea, con Toni Sosa, desde que empezamos el Torrent de París ahora, la verdad es que hemos mejorado mucho. Mucho hemos mejorado,
i
bueno...
I supos que teniu reptes, no? Perquè el teu repte era fer el Torrent de París, ara ja l'has fet, ara supos que t'has d'anar parant més metes i
sí,
més...
Sí, sí, sí. Ahora, el día de 2 a 5 de septiembre vamos al Gran Paradiso, que es una montaña en los Alpes, un 4100, y es un poco un previo a lo que nos viene el año que viene, que queremos subir el Mont Blanc.
O sigui que vas seriosament, eh? No te prives de res. I no sé si en aquest cas es podrà venir en Goku amb tu.
No, en aquest cas no. No, aquestes coses no.
En aquestes coses no. Idò, no sé si hauràs de tornar a venir per compte'm-mos, per compte'm-mos com ha anat en el Montblanc, com ha anat també aquestes expedicions en els Pirineus i sobretot com has fet que se complesquin aquests reptes i aquestes ganes que tens de seguir pujant a la muntanya. Tornaràs?
Sí, vendré. Claro que sí.
Moltíssimes gràcies, idò, per la teva visita avui aquí al dia i que vagi molt bé, Pedro.
Gràcies, a vosaltres.
Idò, ja el teniu, ja el coneixeu, ja l'heu sentit.
Ai,
Maroto,
Pedro... tu i jo, que mos costa pujar el Puig de Santa Magdalena, com perseguir rima d'en Pedro anant en el Montblanc.
Força física, força mental i també moltes ganes. És que hi posa en Pedro González, que avui ens ha acompanyat, el fisioterapeuta, excursionista i un gran exemple de passió i de constància. Ha realitzat algun dels reptes més complicats, no només aquí a les nostres illes, sinó també a Rau. Ara també té aquest nou repte de pujar en el Montblanc, així que li desitjam tota la sort del món. Són les 11:44 minuts, fem una petita aturada, la darrera ja del programa i tot tornem amb més coses aquí al dia.
Gràcies.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
Tens calor? Posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu. El dia. IB3 Ràdio.
Són les 11:47 minuts, recte final del programa d'avui, i mos toca parlar o continuar parlant d'un dels esdeveniments més esperats d'aquest estiu. Només queden 2 dies, 48 hores. L'eclipsi solar total tindrà lloc dimecres, dia 12 d'agost. Mallorca serà un dels millors indrets d'Europa per observar-lo. I això ha fet que molts hotels i també Beach Club Cisco hagin preparat experiències molt especials.
Exacte, deixant de banda tot allò que mos ha comentat César Amable de Pimem, tot i que el fenomen només durarà 96 segons, hi ha establiments que han organitzat activitats durant hores. Alguns ofereixen sopars temàtics, còctels especials, música en directe i fins i tot regals commemoratius perquè els clients recordin aquesta jornada històrica.
Per això vos volen contar algunes d'aquestes curiositats. Per exemple, hi ha hotels que preparen observacions des de terrasses privades amb vistes a la mà, acompanyades de cava, comentaris astronòmics i un compte enrere fins al moment culminant de l'eclipsi.
Com si fos cap d'any, més o menys. Altres han apostat per la gastronomia amb menús inspirats en l'univers, espectacles en DJ i saxofonistes vista o detalls com ueres homologades, ventalls i pilotes commemoratives. I encara hi ha propostes més exclusives, perquè ens han contat que un hotel de Calvià ofereix la possibilitat de contemplar l'eclipsi des d'un globus aerostàtic en grups reduïts i també organitza vols en helicòpter per gaudir d'una perspectiva única.
En veurem de coses, eh? En veurem. Els beach clubs tampoc s'han volgut quedar enrere. Alguns han preparat jornades completes d'entreteniment que començaran moltes hores abans de l'eclipsi per adaptar-se també a les restriccions de mobilitat previstes.
I jo t'avui demanar, Joana Maroto, si has d'elegir una de les opcions que acaben d'explicar, quina faries? No sé si hem més d'anar amb helicòpter, en globus, sopar temàtic, DJ i saxofó, perquè té molt de saxofó.
T'he de dir una cosa... Tenc com a
pendent... Però si Balear no ho sabia. Exacte. Si una cosa t'agrada a tu...
Som Paul Dissassinson.
És una mica saxo.
Exacte.
Saxo,
saxo. Tenc un poc pendent d'anar en globus aerostàtic. M'encantaria anar-hi. Per tant, seria una bona oportunitat combinar eclipsi i globus aerostàtic. És una bona opció. No te faria il·lusió?
Perquè anar amb un globus aerostàtic amb un saxofonista te faria il·lusió.
I menjar uns ous estrellats com
en
si
forma
fos...
d'eclipsi. Tot plegat. No ho sé. L'altre dia divendres va venir Tomàs Camps, que tu encara eres de vacances, cetòleg, i va dir que ell l'enganxaria a un avió i que estava calculant meant si el podia veure des del cel. Suposo que és la perspectiva d'un eclipsi, ja sigui en globus aerostàtic, que t'enganxi sobrevolant durant l'eclipsi amb helicòpter, ha de ser una perspectiva diferent, tot i que no sé si hauràs de dur doble ueres. Demà li demanarem a en Geroni Nadal, softalmòleg, home, quan més a prop te fas, m'imagino que la intensitat és més gran.
Que també t'he dit que no convé que el vegeu en les ueres posades el minut i mig que dura. 10 segons i te lleves les ueres, descanses una mica i llavors hi tornes, perquè si no també la nostra vista se pot veure.
Demà li demanarem tot això,
tot això
en Geroni Nadal, softalmòleg, bé, una eminència. Vini Salamera, que demà connectarà amb nosaltres per parlar precisament d'això. En definitiva, Mallorca es prepara per viure un moment que no es repetirà a les illes fins a l'any 2180. És a dir, falten 130 anys.
No hi serem.
Ha d'avançar molt la ciència.
Tampoc fa falta,
perquè tu i jo,
tu i
jo hi seguim. Totalment d'acord. Una cita històrica que combinarà ciència, turisme i espectacle. Sempre la recomanació d'observar l'eclipsi, no mos cansarem de repetir-ho fins dimecres, i dijous també ho direm, però ja farien tard, amb ueres homologades i seguir les indicacions, per favor, de les autoritats.
Una experiència irrepetible que mos recordaran tota la vida. Veurem si els núvols també hi volen participar i posar de la seva part. Mos ha dit Maria José Guerrero que anirà bé, que el cel estarà destapat i que mos regalarà una jornada perfecta per contemplar aquest fenomen extraordinari.
I aquesta casa ha preparat un desplegament meravellós, Joana Maroto.
Efectivament, un dispositiu especial des d'IB3 per fer front o per narrar
per explicar i perquè si et el pugui viure des de casa. Vols que parlem un poquet de música de sol?
Primer una miqueta de Bonnie Tyler, vinga.
IB3 ha posat en marxa l'operació Eclipsi, un desplegament que mobilitzarà prop de 20 equips perquè, perdona, aquesta casa no és perquè facin feina, però tot ho fa beníssim. Repetesc, IB3 ha posat en marxa l'operació Eclipsi, un desplegament que mobilitzarà prop de 20 equips repartits per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i també per la mà illenca en 3 drons i unitats de transmissió via satèl·lit. I precisament per això la cobertura començarà de ben prest en aquest programa, precisament el dia, on farem connexions en directe, entrevistarem experts i explicarem les recomanacions necessàries per poder observar l'eclipsi en seguretat, a més de mostrar-vos com es preparen els principals punts d'observació d'aquest arxipèlag.
Després l'Ara Nam agafarà el relleu i continuarà explicant com evoluciona la jornada, quin és l'ambient dels diferents punts d'observació i, sobretot, tota aquella informació que pugui ser útil per a la ciutadania, perquè sembla que veure un eclipsi és tan senzill com mirar cap amunt, però aquell dia hi haurà molta gent movent-se per tot el territori i hem de fer cap viu.
De fet, hi haurà connexions amb el Centre de Gestió de Trànsit per informar en temps real de l'estat de les carreteres i també amb el Centre de Coordinació d'Emergència, Joana.
Sí, perquè imagineu-vos que mig Mallorca decideix anar al mateix lloc a veure aquest eclipsi. poden passar, o podem passar, de quin espectacle tan impressionant a quin embòs que mos hem hagut de menjar tan impressionant, no?, per a ser en el mateix lloc tothom. Així que hem de saber quin és el lloc on mos convé més anar.
I a partir de les 5 del capvespre arribarà el moment més important de la jornada amb el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies que s'allargarà fins a les 9:10 i que serà presentat des de Formentor per Toni Rigo i Sílvia Pol.
De fet, Formentor serà l'epicentre de tota aquella operació. Des d'allà es coordinaran les connexions amb la resta d'equips que estaran repartits per les quatre illes i per la mar de les Balears, també, mentre el meteoròleg d'Ivetres, Dani Capó, explicarà en directe l'evolució del fenomen des del punt de vista científic i meteorològic.
I encara hi ha més, perquè tres drons sobrevolaran la Serra de Tramuntana per captar des de l'aire com arriba la foscor provocada per l'eclipsi.
I aquí arribarà el moment clau. Els aproximadament 90 segons de totalitat, quan la Lluna taparà completament el Sol i la realització intentarà combinar en una mateixa pantalla imatges en directe de les quatre illes amb gràfics en temps real que ens permetran seguir el recorregut de l'ombra de la Lluna.
90 segons poden semblar molt poc temps, però darrere d'aquests 90 segons, d'aquest minut i mig, hi haurà hores i hores de preparació i un dispositiu tècnic i humà gegant perquè, quan arribi el moment, tot funcioni a la perfecció.
I, evidentment, l'eclipsi no es quedarà només a la televisió. Ivetres també farà una cobertura especial a la ràdio, a la web i també a les xarxes socials amb notícies, vídeos i continguts exclusius.
Si l'eclipsi vos enganxa el cotxe, els companys de Xiu-Xiu, capitanejats per Naïnes Mateu, que era de vacances, però en dies importants ella torna, com en Toni Rigo, que també
Exacte.
Era de vacances i torna per les dies d'eclipsi, ella serà l'encarregada en aquesta casa, a Ivetres Ràdio, de donar-vos el minut a minut d'aquest eclipsi. Així que, siguis on siguis, podràs seguir l'evolució del cel i veure com es viu aquest fenomen des de diferent punt de les illes, gràcies a Ivetres Ràdio i Televisió.
No hi faltarà cap detall. Per tant, si hi ha qualcú que no sàpiga on anar, no sàpiga què fer, no tingui clares les restriccions de mobilitat, que poli la tele, que poli la ràdio i que mos vegi i mos escolti. Que ho contarem tot fil per randa.
Jo he dit sempre, IB3 fa molt bones retransmissions. Jo, d'ençà que existeix IB3, a mi no m'ho veuràs. Ni un Moros i Cristians, ni una patrona, ni a un pi de pollença. Per què? Perquè des de casa és com si fossis allà al mig. Perquè aquesta casa existeix per això. Jo tampoc vaig mai de processons, excepte dijous, perquè les mir per IB3 en la narració boníssima que va fer a Joana Maroto enguany, per cert.
Moltes gràcies, Xisco Nadal. No esperava menys de tu. Moltíssimes gràcies.
No, és que t'he vist amb aquesta careta de dir la vaig fer jo i dic, clar que sí, Joana, ja no ho sobrant.
A més, tu ets molt del Sant Crist de la Sang.
Sí, perquè nostres són molt devots, no diré que no.
I de res, aquests dies seguirem parlant d'aquest fenomen, d'aquest eclipsi, vos donarem totes les tresques i tots els consells per poder-ho veure bé i sobretot saber com s'ha de fer per veure-ho en seguretat.
I t'he dit una cosa, ara mateix acaba d'entrar en aquest estudi.
Un foc.
Un home.
Anaves a dir un foc.
Un home que no necessita eclipsi perquè ha agafat tot el moreno de Balears. És que no sé si és en Toni Fuster o un estre de corrupció en Miami. T'ho dic perquè...
En Toni Fuster.
És que quan li quedes moreno en el nostre foc encès d'esports.
Exacte. Anem a parlar d'esports. No sé si has tornat de vacances com jo,
bon
avui.
Jo fa 15 dies que ja faig feina. No, fa 15 dies
jo he tornat
ja
avui i t'he vist avui de matí i en Xisco m'havia dit que morena tornes. I he dit, no, en Toni Fuster està morena, jo no.
I van ser un primer dia, però aventura vaig tenir un primer dia.
Bé, escolta,
com va?
Molt bé, conta-mos que mos durs.
Mira, mos dur que aquesta setmana ja se clau, comença la Lliga Hypermotion. T'hauràs d'acostumar, Xisco, a dir Hypermotion, la Lliga de Segona Divisió. La Lliga de Futbol Professional d'aquesta segona, que el Mallorca dissabte debutarà contra el Real Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Un Mallorca que tanca la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Precisament són imatges que veien del partit del Elsberber, que se va jugar dissabte a l'estadi de Son Moix, empat a 1. Varen expulsar el futbolista del Real Mallorca, Sumaoro, i va ser una llàstima perquè va haver de jugar al Mallorca en 10 pràcticament molt de minuts. Però bé, bones sensacions, el mallorquinista arriben bé en aquesta cita, sense haver perdut cap partit a la cita del Valladolid, cap amistós, un empat i 4 victòries, 6 cares noves, campions pel que fa a traspassos amb una recaptació aproximada de 53 milions d'euros, ja han fet molta caixa, per tant encara tenen marge, no?, per poder... Tenen marge encara per poder fitxar.
I llavors, escoltam a la una, moltes gràcies, Toni Fuster. També volen repassar els continguts que tenen preparats ja els nostres companys des de Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia. Tots els dilluns al Dia Menorca tenim tertúlia. Per tant, tractarem alguns dels temes. No xerrarem de l'eclipsi. No, sí que xerrarem de l'eclipsi. Ho farem amb la periodista Edurne Ayastui, l'expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Vella, Berto Coll, i Antoni Joaneda, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca. Amb ells ratllarem del pla especial que el govern balear ha dissenyat per garantir una observació segura de l'eclipsi solar des de Menorca, amb restriccions de la mobilitat en algunes zones naturals sensibles. Això justament la setmana de l'any, com a la resta de ses illes, amb el pic de pressió turística més elevat i també una calor que no atura, que seran alguns dels temes d'actualitat que posarem damunt de la nostra taula d'anàlisi avui dilluns.
Ai, sí, quina calor, gràcies, Clara. Evidentment em fa, i em fa per tot, i també volen saber quins continguts tenen preparats ja els nostres companys d'Eivissa. Laura Tur, bon dia, què tal?
Molt bon dia, Joana. Pensava que m'anaves a preguntar. També volem saber quina temperatura fa aquí a Eivissa. Molta calor, la veritat, com per allà, no? Supos que sí. Idò, mireu, nosaltres avui també tenim tertúlia en xancleta. Repassarem alguns dels assumptes d'actualitat que han copsat els principals titulars. També, evidentment, parlarem de l'eclipsi, però també dels vessaments fecals al Parc Natural de Ses Salines provinents de la depuradora de l'aeroport. I, en fi, deixarem també espai per comentar altres temes més d'actualitat d'aquí de les Pitiuses. Tot això, companys.
Gràcies, Laura. I, ràpidament, Jaume Noguera, el Dia Mallorca, què teniu?
Tornarem a Nemuc a Sineu, parlarem de vi i també parlarem d'aigua, per resumir.
Idò, per resumir, són els continguts que tenen preparats el nostre company. Nosaltres tornant demà, ja no tenim més temps. Vos esperant, com sempre, a partir de les 9, a la tele i a la ràdio. Adéu, gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Salut Pública informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. La Direcció General ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per evitar la propagació d'aquesta